Molt bon dia, què tal, com esteu? Comencem aquest dimecres 28 d'octubre de 2020 al Penedès en xarxa, el magazín matinal que fem plegats des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, de dilluns a divendres i de 9 a 12. Són 3 hores de ràdio d'Alt i Baix Penedès que compartim plegats i que comencem ara aquest dimecres amb el sumari. D'aquí uns instants sortim perquè ens toqui l'aire lliure i fem muntanya amb l'Oriol Soler d'Orient Guies. Avui ens descobrirà els barrancs secs i parlarem d'activitats d'entretemps. Així que acabi aquesta sortida a la muntanya, seran 9:45, primera cita amb el flash informatiu, notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i a continuació la professora i crítica literària Anna Ruiz ens porta una recomanació literària, avui poesia, de Marta Pérez Sierra. A les 10, després de les notícies, parlem amb Daniel Carrillo, de la gestoria DC Mayer del Vendrell, en relació a les novetats d'ERTOs i ajudes autònoms. Amb ell arribarem pràcticament a 11:15 del matí i després d'aquest segon flash de notícies, tertúlia amb la nostra gent gran, avui parlant de Tots Sants i de la castanyada, de si mantenen aquestes tradicions, innoven o, tal com està tot plegat, com ho faran aquest any. Avui conversarem amb la Júlia Brics a Sant Sadurní, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell a Sant Jaume dels Domenys i el Josep Castellví a Moja. I a les 11 us presentem al MOS, aquesta desena edició del Festival Internacional de Cinema del Vi, que se celebrarà del 5 al 15 de novembre a Vilafranca i altres punts del Penedès. Ens acompanyarà el director del festival, Xavier Fornos, per explicar-nos com han adaptat el MOS a la nova situació de pandèmia. A 11:45, tercera i última cita amb les notícies del Penedès i tot seguit enfilem l'agenda al detall. Un parell de propostes, d'activitats per aquest cap de setmana. Avui recomanem cites del Festival EVA per aquesta setmana i avancem ja activitats dels propers mesos amb la seva directora, la Jordina Biosca. I com que estem a les portes de la castanyada, parlarem del plat fort d'aquesta celebració dels panellets que ens menjarem aquest cap de setmana. Ho farem amb el pastisser Ramon Bertran de Vilafranca. I a banda de les cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, cada 14:15 a les hores en punt, hem començat ja a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12, butlletins per saber què passa més enllà de casa. Així serà aquest dimecres que comença. Vinga, som-hi, ens acompanyeu?
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Just ara passen 10 minuts de les 9 i arrenquem el Penedès en xarxa sortint a la muntanya. I és que un mes més ens posem calçat còmode i sortim a conèixer país amb la secció de muntanya que ens apropa l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs efectivament, com cada mes, puntualment, el que ens acompanya aquí als estudis de la ràdio és l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Amb ell, com bé sabeu, farem muntanya, sortirem a trepitjar-la, a conèixer territori i també una nova ruta. Oriol, molt bon dia, què tal, com estem?
Molt bon dia a tothom. Aquí, a veure quines alternatives podem fer ara que comença, estem entre la calor i el fred, no? Estem en aquest impàs d'activitats de mes d'estiu i activitats encara que no podem fer per al tema de falta de neu, doncs, bueno, tocarem això, no? Farem un repasset a quines activitats d'aventura podríem fer durant aquests mesos d'impàs.
Com bé dius, no? Són mesos una miqueta complicats, no? Perquè no saps ben bé cap a on tirar, fins i tot què posar-te, què agafar, a quina hora sortir, no? Et canvia tot, sobretot ara que han canviat l'hora.
Sí, sí, ara ha canviat l'hora, la temperatura és molt variant, no sabem mai què posar-nos, no? I és el que diem, sempre hem de vigilar molt quan anem a fer una excursió a la muntanya i hem de mirar quina equipació portem durant les nostres rutes. Aleshores sí que ara més que mai cal prevenir. Perquè a l'estiu, bueno, sempre ens agafem una jaqueteta per si fa una miqueta de fred, a l'hivern anem totalment abrigats, no? Però en aquests mesos d'impàs de temps, doncs, bueno, a vegades ens fiem de la predicció meteorològica i ens trobem allà un drama, no?
Costa. Després et preguntaré per aquest equipament, així podem fer una petita llista per la gent que ens estigui escoltant, no? Que no s'oblidin res i que vagin ben equipats a la muntanya, que és com toca. Si et sembla, però comencem com fem sempre, que amb una ruta, no? Trepitjant territori, coneixent noves rutes i sortint una mica a passejar i a passar-ho bé a la muntanya.
Sí, aquesta vegada, com bé hem dit, us he preparat unes, bueno, unes opcions a fer d'activitats d'aventura en aquesta època d'impàs de calor a fred, que dic. I aleshores explicarem una miqueta quines opcions tenim i després donarem informació sobretot d'una a on us proposaré una activitat i bueno, a veure qui s'animi pues, per poder-la anar a fer. Ara és molt bona època per fer ascensions i rutes de senderisme. Per què? Perquè el que diem, no? No fa la calor extrema ni el fred extrem i ha baixat una miqueta, comparat amb l'estiu, la gran massificació de persones a la muntanya. Com sempre diem, intentar no anar als cims tan habituals, tan mítics, no? Intentar no aglutinar un munt de gent en allà i buscar sempre alternatives amb menys gent, no? Per tant, ascensions i senderisme, sempre ho tenim allà, ara és molt bona època, per tant, endavant, i de tema d'aventura, trobaríem tema vies ferrades, que ja ho vam comentar el mes passat, i tema de barrancs secs. Barrancs secs és una modalitat de barranquisme on, com bé de la paraula, no hi ha aigua, i bueno, és progressar per un torrent, per una caral seca, amb la tècnica de, principalment del ràpel, del destrepe també, que és l'escalada molt senzilleta, i bueno, és això, no? Zones que podríem anar per aquí, doncs tindríem Montserrat, Sant Llorenç del Munt, i si volguéssim anar una miqueta més lluny, podríem anar a la Serra de Guara. Serra de Guara, paradís del barranquisme, també hi ha barrancs secs, molt bonics, molt grans, amb ràpels impressionants. Aleshores, més que res, si ens agrada el món aquest, no? El món del ràpel, del barranquisme, ara mateix doncs, estem en el punt aquest de que comença el fred i ja no té bé tant de gust entrar dins de l'aigua, doncs sempre tenim l'alternativa aquesta, no? D'anar a un barranc sec, practicar maniobres, practicar el ràpel, gaudir de ràpels llargs i una miqueta més tècnics, i bueno, gaudir del nostre esport. Aleshores us vinc a explicar això, no? Una miqueta quines opcions tenim aquí a prop de tema de barrancs secs. El que és molt important és que és barranquisme, per tant es necessita un mínim d'experiència, un mínim de tècnica, vale? Hem de passar cordes, hem de repelar, per tant és molt important bueno, tindrà aquesta experiència per fer l'activitat o anar acompanyats d'una persona que ens pugui oferir tota la seguretat que ha de comportar l'activitat. Aquí el principal punt que tenim és Montserrat. Montserrat tenim un munt de canals, tant de pujada i de baixada. De fet, de pujada, a part d'alguna via ferrada que van tancar per seguretat, hi ha la Canal de les Dames, que és una clàssica de Montserrat, actualment també tancada, però era una canal de, bueno, de gran dificultat, que, bueno, que era com una via ferrada, era entre via ferrada i una canal equipada, on trobaves grapes i trobaves cadenes per pujar, i la veritat que era molt interessant de fer. Ara actualment tancada, però bueno, era un exemple perfecte d'una canal per fer de pujada. I a part tenim altres canals que normalment es fan de baixada. Té totes les instal·lacions de Rappel, les reunions, i ho faríem de baixada, que seria, doncs, per exemple, el canal del Lloro, Barranc del Clot del Cargol, la Canal Roja, també molt coneguda. Bueno, hi ha molta varietat de canals. També hi ha les que es diuen, doncs, això, canals equipades, que com hem dit és de pujar, que bueno, són molt entretingudes, són recorreguts entretinguts, que no és tant de senderisme, sinó és de doncs, bueno, passejar per Montserrat i trobar-te de tant en quant alguna cadena, alguna grapa per anar fent. Aleshores, nosaltres us proposem la Canal del Mejillón. És una canal que està just al costat del cim de Sant Jeroni, que fa 1.236 metres, que és el cim més alt de Montserrat, i és la canal que està just al costadet. Es pot fer de pujada, tot i que és una K6, que com vam comentar amb tema vies ferrades, és de dificultat molt alta, per tant, s'ha de tenir molta experiència el fet de pujar-la per aquell canal. Nosaltres ho farem més tranquil·lament i la farem de baixada. Aleshores, per què es diu la Canal del Mejillón, no? Antigament, fa bastants anys, hi havia un restaurant just allà al cim de Sant Jeroni, on oferien, bueno, marisc. I el que feien allà era agafar les restes del marisc i la tiraven a la canal.
Ostres.
I avui dia encara trobes aquestes restes, no? Aleshores, per això, bueno, vam ser senzills i vam dir, pues, si trobem restes de marisc, diem la Canal del Mejillón, no? Però el bo d'aquesta canal és que és molt atractiva en tema de ràpels i de tècnica del ràpel, no? Són ràpels bastant, bueno, divertits, bastant tècnics, així encaixonats. Aleshores té un atractiu molt alt, tant de pujada com de baixada. Com hem dit, nosaltres el farem de baixada, que és més tranquil·let. Comencem des de 1.230 metres, per tant, quasi bé des del cim de Sant Jeroni, i arribem fins a 684 metres. Un desnivell total de 546 metres de desnivell. Per tant, bueno, és una jornada també llarga. Pujaríem per la canal de Sant Jeroni, una canal molt marcada i comuna a fer a nivell de senderisme, tot i que té algun pas una miqueta més tècnic, i entraríem fins al cim de Sant Jeroni, aprofitaríem a fer el cim, per suposat, i de baixada baixaríem per la canal del Mejillón, buscaríem l'alternativa a aquesta més aventurera. I res, trobem diversos ràpels i un d'ells el més llarg de 20 metres. Així que res, és una activitat així diferent d'aventura que animem a que es provi, perquè bueno, potser ja hem provat vies ferrades, barrancs aquàtics, tenim aquesta alternativa de barrancs secs que bueno, té el seu encant. Aleshores, res, us animem a provar-la.
Apte per tots els públics, Oriol?
Sempre que anem acompanyats d'alguna persona que en sap, és apte per tots els públics. Sempre és important buscar pues, una canal o altra. Canal del Mejillón, com que hi ha ràpels de 20 metres, pues, important no tindrà por a l'alçada, és important, però per la resta bueno, tindrà bona forma física, sortir d'hora, com sempre diem, a la muntanya, anar ben preparats i ja està, a gaudir de l'aventura.
Al final sempre és, no? Tot va lligat a respectar aquests tips que comentem sempre, no? I a fer de la nostra aventura a la muntanya, no? Gaudir-la, no patir-la, que de vegades quan no respecten les normes i es va una mica així sense haver-s'ho mirat gaire, de vegades pateix.
Sí, correcte. Sempre tots sabem fins on podem arribar, és millor no passar aquests límits, anar millorant i progressant a poc a poc, i aleshores, bueno, això, intentar no passar-nos, no? Aleshores, si veiem que no tenim clara aquesta activitat, que és tema de tècnica del ràpel, no? Saber muntar pues, la corda, les reunions i tot, doncs anar acompanyats d'algú que en sàpiga, amb més experiència que nosaltres, aprendre i arribar el dia que puguem anar nosaltres amb un altre grupet, no? Aleshores, nosaltres aprofitem i de cara a l'1 de novembre la tenim programada, així que si algú s'animés a vindre, res, entra a la pàgina web i d'Orient Guies i ja... I ara ja ens pot contactar per si voleu anar-la a fer.
Material necessari per fer aquest tipus d'activitats?
Material necessari seria com fer barranquisme, però sense el neoprè ni els escarpins, sense la protecció aquesta del fred. Tot i que, com hem dit al principi, pot haver un temps variant, per tant, tampoc no anar amb maniga curta, perquè dins de la canal, si passa el vent, bueno, pot arribar a fer bastant de fred. Aleshores, material tècnic, arnès, el buit per repelar, el mosquetó, unes vagues d'anclatge per poder reposar, per poder-nos assegurar en el moment d'anar-nos a ficar a l'inici del ràpel, i, per suposat, el casc molt important durant tota l'activitat. En el moment que entrem dins de la canal, hi ha el casc col·locat, i quasi bé fins al final del barranc, fins a quasi bé arribar al cotxe, perquè Montserrat té això, no? Que en qualsevol moment se't cau una pedreta i tenim l'ensurt. Aleshores, millor el casc sempre en tot moment posat.
Segurament, Oriol, és material que pels que no estiguin acostumats a fer aquest tipus d'activitats no tenen a mà.
Correcte. Per aquest motiu, nosaltres ara estem just obrint una botiga de lloguer de material i, com a novetat, a partir del 15 de novembre, més o menys, començarem a fer repartiment de material per la zona del Penedès. Aleshores, si algú estigués interessat o interessada, doncs, bueno, es pot posar en contacte amb nosaltres, que la web es dirà yogam.com, facilet, i aleshores allà tindreu tota la informació de tot el que es pot jugar.
Així no hi ha excuses, no?, per dir no tinc aquest material, no puc fer aquesta activitat, sempre en podem tenir.
Clar, ens trobem, tots ens hem trobat, no?, que ens han liat una miqueta per anar a fer alguna activitat que potser no és la nostra o potser no la practiquem tant i que ens falta el material, no? Et diuen, ei, anem a fer una via ferrada. Vale, d'on aconsegueixo el meu dissipador, el meu arnès, no? Doncs, bueno, és una opció que aquí al Penedès, pues, falta, no?, que falta el tema del lloguer de material i, bueno, pues, a partir de novembre ho oferirem, a veure què tal.
Oriol, també aprofito per preguntar-te, ho dèiem a l'inici, no?, estem en aquesta època en la que no fa calor, tampoc fa el fred aquell del mes de gener, però sí que les temperatures han baixat de manera bastant notable i costa trobar una miqueta l'equipament que hem de portar quan sortim a la muntanya, i encara quan ho fem, no?, veiem gent que poder no va de la millor manera que hauria d'anar. Què recomanes a la gent que ens estigui escoltant que aquest cap de setmana, durant les properes setmanes, vulgui sortir a la muntanya? Què és el que ha de dur, què toca per temps i sobretot per fer el que dèiem abans, no?, per fer d'aquesta sortida a la muntanya una experiència segura?
Sí, és el que bé dius, ara avui dia ens trobem això, temperatures variants, al principi pot fer molta calor i en qüestió de 10 minuts canviar el temps i fer molt de fred, per tant hem de prevenir al màxim, i més en aquesta època de l'any. Hi ha una teoria, és la teoria de les tres capes, que és el que hem de portar en principi sempre a la muntanya. Primera capa, una samarreta transpirable, no?, que absorbeixi bé la suor, que seria la que està més en contacte amb la nostra pell. Una segona capa, que seria la capa d'abric, un polar, un ploma si estem parats, on necessitem més abric, que això ens proporcionarà, bueno, que l'escalfor que tenim nosaltres al cos no se'n vagi, es quedi amb nosaltres i ens escalfi. I després una tercera capa, que seria la capa impermeable o paravents, que en cas de pluja, en cas de molt vent, doncs ens protegeix d'aquests fenòmens meteorològics. Aleshores, la teoria de les tres capes jo crec que s'hauria de seguir sempre. Sempre hauríem de portar les tres a la motxilla per si de cas passés alguna cosa, doncs poder anar variant, no? Potser al principi a les 7 del matí fa fresqueta, doncs em poso la primera capa i la segona. A mesura que va passant el dia, comença a sortir el sol, comença a tindre calor, doncs em trec la segona i estic amb màniga curta. De cop canvia el temps, comença el vent, inclús una miqueta de pluja, em fico les tres capes. Això et dona molta opció, no? Tema pantalons, bueno, els pantalons de muntanya, comptant que si són impermeables molt millor en cas de pluja. Puc portar uns pantalons finets i a la motxilla unes malles tèrmiques per tindre més escalfor. I després, sobretot, el que és molt important és protegir el cap. Pensem que més o menys el 90% de l'escalfor se'n va pel cap. Aleshores, si hi ha un canvi brusc de temperatura, sempre un gorro, un buf, algú que faci que l'escalfor no se'ns en vagi del cos.
I bambes? Ara et faré la pregunta del millón. Amb Gore-Tex, sense Gore-Tex, tu per on tires?
A veure, o sigui, ha d'haver una membrana impermeable, hauria d'haver. Aleshores, potser Gore-Tex al final és una marca, hi ha moltes en aquest món, però sí que és veritat que un mínim de sabata hem de portar. El que és veritat que no podem anar, per exemple, a fer una pica d'estats, un Pedraforca, amb unes bambes de fitness o de gimnàs o de carrer, no? Un mínim hem de tindre. La sola ha de ser prou adherent per no relliscar a la mínima. Ens ha de protegir una miqueta el turmell. Aquí també hi ha l'altre davant, no? Bota de canya baixa, bota de canya mitja, bota de canya alta, no? Protegeixo més el turmell, però estic menys còmode. Vaig una miqueta més desprotegit, però la comoditat és perfecta. Això també va una miqueta de gustos i tècnica de cadascú, perquè al cap i a la fi, ara la muntanya també té una miqueta de tècnica, no? Aleshores, jo sempre recomano, depenent de l'activitat. Si jo me'n vaig a fer una excursioneta, doncs una bamba, adherent, una miqueta impermeable perquè em protegeixi en cas de pluja, però si vaig a fer alguna cosa més gros, un cim on hi hagi més roques, més possibilitats de torçadura de peu, bueno, doncs sempre en aquests punts una bota de canya alta que em protegeixi bé el peu, que sigui impermeable i, bueno, això, no?, que sigui còmode per anar a fer la meva activitat.
Gustos a l'hora de sortir a la muntanya sempre.
Gustos, colors, però sempre amb un mínim de seny, no?, i de lògica, depenent de l'activitat que tu facis. Està clar que si jo me'n vaig a fer una activitat a la neu, no aniré amb unes xancles o amb unes bambes d'aquestes finetes, no? Necessitaré algú que m'abrigui bé, a part dels mitjons ben gruixuts que podria portar, però ara necessito algú, no?, que em protegeixi. Aleshores, sempre amb una miqueta de lògica.
Doncs, Oriol, ho deixem aquí. Un plaer conversar durant aquests minuts, que descobrim aquestes noves activitats, aquests barrancs secs que donem aquest tip a la gent que ens estigui escoltant, aquesta alternativa per aquests temps en què no fa ni fred ni calor, doncs que puguin decantar-se o per fer senderisme, per fer barrancs secs, per fer vies ferrades, que també n'hem parlat. Com sempre, encantats de rebre't aquí als estudis, ja ens retrobem el mes vinent.
Merci a vosaltres i, com sempre, un plaer. Aquí ens veiem.
Penedès en xarxa. Blue eyes, baby's got blue
eyes, like a deep. Deixem la muntanya, deixem aquests barrancs secs i tornem cap a l'estudi amb Elton John cantant aquests ulls blaus. Així ens plantem a 9:45, primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i després seguim parlant de literatura. Blue eyes. Baby's got blue eyes. When the morning comes, I'll be far away. And I say, blue eyes holding back the tears.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. 53 grups escolars tancats al Penedès i més de 1.200 persones confinades. En total hi ha 1.274 persones confinades, 767 al Baix Penedès i 507 a l'Alt Penedès. De moment, i des que es va iniciar el curs, no s'ha hagut de tancar cap centre educatiu al Penedès a causa de la pandèmia. La situació més complicada actualment està a la comarca del Baix Penedès, on hi ha un total de 29 grups escolars confinats per algun positiu. L'escola Sant Julià de l'Arbós és la més afectada, amb 6 grups confinats i un total de 133 persones afectades. També preocupa la situació a l'escola Sol Cunit, amb 2 grups i 135 persones confinades. A l'Alt Penedès hi ha poc més de mig centenar de persones confinades, de 24 grups escolars tancats. La major incidència s'ha registrat a l'Institut Alt Penedès, amb 5 grups tancats i 95 persones confinades. El servei de Bon Dia de Calafell s'ampliarà amb un seguiment de l'alimentació i la medicació. El servei de Bon Dia a les persones grans de Calafell compleix 2 anys i ho fa planejant una ampliació en algunes qüestions clau sorgides de l'experiència d'aquest temps, el seguiment de l'alimentació i de la medicació dels usuaris i les usuàries. Al llarg dels 2 anys transcorreguts ja s'havien anat introduint millores, algunes de les quals van reforçar-se durant el confinament per la pandèmia, però ara l'Ajuntament es planteja fer una nova passada endavant. El servei de Bon Dia ha detectat que algunes persones grans tenen una alimentació precària motivada per una manca de voluntat de cuinar. Això les porta a consumir habitualment menjar preparat o congelat sense seguir cap mena de dieta que garanteixi uns mínims nutricionals. A més, aquestes persones no tenen ningú que vetlli per elles ni mitjans de transport per menjar fora de casa. El resultat són diversos casos d'anèmia. La medicació és una altra mancança de les persones usuàries del servei. Sovint tenen malalties cròniques que obliguen a prendre molts medicaments i diversos cops al dia. Algunes poden arribar a necessitar 30 píndoles diàries i se n'obliden o es confonen amb els corresponents riscs per la seva salut. L'Ajuntament de Castellví de la Marca bonifica l'energia verda en les ordenances fiscals per al 2021. La modificació de les ordenances fiscals va ser aprovada en el ple de dijous de la setmana passada pels vots a favor de Junts per Castellví i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Un dels canvis significatius que s'incorpora és la introducció d'una bonificació del 25% de la quota íntegra de l'impost sobre béns immobles, l'IBI, l'impost d'activitats econòmiques, l'IAE, i l'impost sobre construccions i obres, l'ICIO, per instal·lar sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol per autoconsum. El benefici fiscal s'aplicarà sempre que les activitats o construccions no estiguin obligades per qualsevol norma vigent a la realització d'una instal·lació amb energia solar fotovoltaica. Aquesta bonificació serà d'aplicació durant els 3 períodes impositius posteriors a aquell en què es realitzi la instal·lació i, en el cas de l'ICIO, en el moment del seu pagament. I acabem explicant-vos que les botigues de bicicletes han vist augmentar les seves vendes a partir del postconfinament. Entre els sectors menys perjudicats per la crisi del coronavirus es troba el de la bicicleta. Els venedors de bicis i recanvis han observat un augment de la demanda de producte des que es va iniciar la desescalada, i és que la Covid-19 ens ha portat la necessitat de passar més temps practicant activitats a l'aire lliure, com pot ser el ciclisme.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
De nou amb la professora i crítica literària Anna Ruiz, parlem de literatura amb escriptors i escriptores de casa. Anna, bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Avui vols començar recordant Joan Perucho en un dia molt especial, ni fet expressament.
Ni fet expressament. De fet, celebrem el centenari de l'any Perucho, però avui, casualment avui, fa 17 anys que va morir, un 28 d'octubre del 2003. Per tant, bueno, un bon, bon
dia
moment per recordar-lo.
Per recordar-lo, no?, i retre-li sí. una mica d'homenatge.
Un petit homenatge. Val, doncs, comencem. Començaré amb un poema i després farem un flash de Perucho perquè és un home tan gran que no es pot fer res més que un flash. Davant la boira opaca del mar Bàltic, a l'ombra del meu cor fermenta el que detesto, les frases delicades, la remor de la seda, l'or i la sang eixuta. Ho diré a Elsinor, on tocant a la mar sonaren les paraules de Hamlet el poeta. Sabem que tot és res i que no hi ha esperança llevat que Déu ens miri. S'ha alçat un vent somort ara, davant dels ulls, i ha tancat la finestra. Joan Perucho. Doncs res, parlem d'aquest poeta i moltes més coses. Com d'altres escriptors, els va tocar viure la Guerra Civil i ell diu que no en va fer temàtica en la seva obra, però jo crec que hi és subjacent, malgrat l'estil d'ell. Va estudiar dret a la Universitat de Barcelona, va ser jutge, es va casar, va tenir 4 fills, i el fet de ser jutge el va portar a pobles petits, perquè ell el que li agradava era escriure, i això el portà al Baix Penedès, i concretament al Vinyana. I això va donar una de les seves obres més reeixides, Quaderns del Vinyana, que ha quedat aquest poble per sempre lligat al seu corpus literari. Es va fer moltíssim amb artistes plàstics com Miró, Casamada, Tàpies, Pons, Cuixars, etc. Va ser poeta, perquè ja ho heu sentit, però també novel·lista, gastrònom, era amic de Néstor Luján i van escriure 2 llibres de cuina. I no sé si dic una petita mentida, però crec que amb Néstor Luján es van conèixer lluitant a la Guerra Civil. A més de tot això, era col·leccionista, crític d'art, un artista complet. I és una de les figures més destacades de la literatura fantàstica, tant a la península Ibèrica com a Catalunya. Tot i que a Catalunya no tenim grans genis en aquest gènere. Ell va introduir un corrent que estava de moda, que es deia el terror còsmic, d'un nord-americà que es deia Lovecraft. I el seu segon llibre va ser amb la tècnica de Lovecraft. Per tant, això ja apuntava maneres. Però, més enllà de l'obra literària, Perucho va ser un personatge fascinant, erudit, irònic, apassionant, exuberant, hedonista i un llarg etcètera. Va escriure més de 90 títols i va compaginar el català amb el castellà. I això li va portar algun problema. Però el salt al panorama mundial es produeix quan es tradueix a l'anglès una de les seves obres més famoses, Les històries naturals. I Perucho va tenir la sort que en vida se li van donar molts premis literaris, més d'una dotzena de reconeixements i premis, que en diré 2 perquè no us els diré tots. El Premi Ramon Llull l'any 81 amb una gran novel·la, Les aventures del cavaller Cosmas, i el Premi Nacional de Literatura també l'any 95. I res, fins aquí Perucho. Com que és el centenari del seu naixement, doncs s'han reeditat moltes d'aquestes obres claus i, per tant, és el moment de llegir-lo de nou, rellegir-lo, descobrir-lo, cadascú en el punt que es trobi.
I aquest 2020 és l'any Joan Perucho, impulsat per la Generalitat.
Exacte. El Julià Guillamont ha estat el comissari i crec que ha fet tot el que ha pogut, malgrat la pandèmia. Si mires la pàgina de l'aniversari de la Generalitat, com dius, doncs ha intentat fer molts actes a molts llocs, a molts pobles que ell va fer de jutge. És una persona apassionant, controvertida, si vols, però apassionant.
Hem començat rescatant, commemorant aquest any Joan Perucho. I la nostra recomanadora literària, l'Anna Ruiz, ja ens va advertir en la seva declaració d'intencions inicial que entre les obres que aniria ressenyant, a més, predominarien les autores i la poesia. I avui justament hem convidat la Marta Pérez Sierra. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Encantada.
Hola, Marta, què tal?
Hola, Anna.
Anem a parlar de la darrera obra que ha publicat la Marta Pérez Sierra. Us faig un flash de la Marta, molt flash. Ella és llicenciada en Filologia Catalana, és una activista cultural, però sobretot és una dona poeta. Té més de 12 poemaris publicats, ha guanyat més de mitja dotzena de premis. Recordaré un que a mi m'emociona especialment, que és l'any 2011, el de Jordi Pàmies, amb Dones d'Eure, que vam presentar a l'antic museu, aquí a Vilafranca.
Sí, va ser preciós.
I aquest llibre que parlarem avui va ser el 17è Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra, que es diu Punta de plom. I us vull dir que és una obra diferent, més madura, més simbòlica, més profunda i que tracta un tema molt proper, desgraciadament, que és la violència de gènere. Però ho fa d'una manera molt poc habitual, a través de la mitologia clàssica i del món simbòlic, al costat d'una realitat que, esclar, també descriu. Per això, aquest nou llibre, jo diria nou llibre, però diferent, té moltes coses de l'escriptora i del seu savoir-faire, del seu corpus literari, etc. Una cosa que té és que s'envolta de flors i de colors, una altra cosa és que sap descriure la tendresa i la duresa de l'erotisme amb una sensibilitat molt especial, molt lluny de la grolleria, que juga amb símbols eterns poètics com l'aigua, la sal, els arbres, que sap jugar amb la fetilleria i la màgia. I crec que, a més, ara hi hem introduït pintors i també clàssics, que per descomptat ja sortien, però, per exemple, Seurat, o Celan, Shakespeare, Wordsworth, i escriptores contemporànies com la Sònia Moll. Per tant, dit això, passem a desvetllar els secrets de Punta de plom. A veure, Marta.
Moltes gràcies, Anna.
A veure, primer secret.
A veure.
A veure, per què aquest títol, Punta de plom?
Doncs perquè jo, com molt bé has dit, tracto el tema del maltractament des de una... agafant el fil conductor és la mitologia, la llegenda de la Quimera. I aleshores Bel·lerofontes mata a la Quimera disparant-li una fletxa amb la punta de plom, que com la Quimera treu foc per la boca, se li desfà el plom i mor. Però en aquest llibre jugo amb moltes... que les coses són i no són, ambivalents, val? Que no està molt clar el que passa, que és com a la vida succeeix amb el maltractament, que costa molt de fer-ho patent, que sobretot el maltractament psicològic. Aleshores, en punta de plom em passava que vaig trobar que, a part de fer la fletxa que Bel·lerofontes dispara a la Quimera, també una punta de plom servia per escriure, perquè tacava una tableta i podien escriure. I també punta de plom és la fletxa que pot disparar Cupido per desfer un enamorament. Llavors, amb aquests tres significats em va agradar que tingués aquesta ambivalència i mira, es titula Punta de plom.
Molt bé, moltes gràcies. Seguim amb preguntes. Jo he vist que has estructurat l'obra en tres parts, totalment lligades a la mitologia, Quimera, Bel·lerofontes i Pegàs, no? Però el primer poema... és una fugida endavant, descrius amb una gran bellesa un suïcidi. La pregunta és, el poemari és un flashback de records i de moments d'aquesta violència?
D'alguna manera sí. Bé, podria dir que sí, però no només de la meva, dels meus records, sinó del record de totes les dones que conec. He tingut molt a prop, molt, amigues que han patit violència psíquica i física I després jo crec que, bueno, jo em vaig sentir atacada psíquicament i tot això em porta a parlar de la quimera, justament per l'ambivalència de la paraula, tant quimeres per una persona que resulta un monstre com la quimera.
Molt bé, Marta, eh? Molt interessant. I tot el poemari per mi està tenyit de colors, violetes, blancs, fins i tot parles de dues coses que m'han semblat molt interessants, de no color i de color de desordre, ja ens diràs aquests colors. Però de manera especial parles del blau, el blau abissal, de les profunditats del fons marí, del verd de l'aigua, aquests blaus i aquests tons verds lligats a l'aigua. Com és que aquests dos elements, aigua, blaus i no altres colors, per exemple?
Bé, com tu has dit, sí que surten molts colors, però això és un altre tema. Respecte al blau, després si de cas t'explico el dels colors.
Val, eh?
El blau, en la meva... Quan jo escric, per mi el blau vol dir tot allò que és bonic, que m'ha fet feliç. Jo em sento molt lligada al mar, m'agrada molt nedar, crec que he après molt a viure nedant, perquè has d'aprendre... Tot el que aprens nedant ho pots aplicar a viure. Aleshores, quan jo em vaig sentir maltractada, vaig sentir que perdia el mar.
Mira. Va?
Sí, m'estaven traient la vida, no podia nedar. I a part, les circumstàncies personals, aquesta altra persona també estava lligada al mar. Per tant, per mi era tot rodó.
Yeah.
No? Tenia com un escenari comú, que era el mar, i a part el meu escenari interior, que és aquest, no? del meu mar. La meva família és de la Barceloneta, els meus avis i oncles són jugadors i àrbits de waterpolo.
Vaja. I
tot això, allò que ho portes a la sang, diríem.
Sí, sí, i tant.
I després els colors és perquè a la vida, malgrat t'estiguin fent mal, tu busques alguna cosa bonica, busques una referència, i el món està ple de colors. I és com una cadència.
Molt bé.
Els colors.
Molt bé. Jo encara m'he fixat en més coses, Marta.
A veure.
Mira, m'he fixat en les fruites. Del teu corpus literari hi ha la magrana, que és una fruita lligada a les dones i que tu, bueno, que he llegit, crec, pràcticament tota la teva obra, doncs fas sortir sovint. Però hi ha altres fruites en aquí i m'ha cridat l'atenció que potser... La magrana no, però la resta normalment estan macades. Té alguna simbologia que la resta estiguin macades?
Sí. La fruita simbolitza la passió, l'erotisme. Ens imaginem una fruita que estigui sucosa, bona, no? Que faci goig de mirar. En canvi, la podríem associar a una dona, una dona platòrica. En canvi, una dona maltractada és com una fruita macada. I l'amor, l'amor teòric, aquest amor que et va portar a enquimerar-te, la seducció, perquè els maltractadors primer sempre són seductors i després surt
la
persona dolenta que hi ha dins, doncs aleshores què passa? Que és aquest procés, doncs la fruita es maca i la fruita està macada.
Molt bé.
És una metàfora.
Molt bé, una metàfora molt maca. Doncs, si avancem en el llibre, la segona part, que es diu Valorofontes, entres més de ple amb la violació i llavors apareix un altre personatge mitològic que és Filonoe. Explica'ns una mica per què aquest personatge, si té relació amb el mite... perquè el fa sortir la segona part, etc.
Mira, la quimera era un monstre que devorava els humans i el ramat, que treia foc per la boca i s'ho cremava tot i s'ho menjava tot, i aleshores el rei el volia matar. Com no podia, no se'n sortien, va buscar algun cavaller i per circumstàncies, bueno, ara és molt llarga, la història seria molt llarga d'explicar, vol el cunyat, resumint moltíssim, el cunyat d'aquest rei li ha dit que ha de matar Bel·lerofontes perquè ha volgut seduir la seva dona. I aleshores diu que no cal matar-lo, l'enviaré a barallar-se amb la Quimera i ja està. Però resulta que Bel·lerofontes rep ajuda i amb el cavall alat, pagat, doncs clar, des de dalt, volant, sí, ja, ja la Quimera ja no té tant de marge, li pot disparar la fletxa amb la punta de plom que mata la Quimera. I aleshores el rei li dona com a premi a la seva filla, Filonoe, perquè es casi, i el fa rei, substitut d'ell quan ell mori, no?
Sí.
Aleshores, aquí està la cosa. Això és el que passa amb una dona maltractada. Primer, algun home li fa mal, com la Quimera. Després, pel mateix pare, és utilitzada com a moneda de canvi. Però ella es casa il·lusionada amb Bel·lerofontes perquè era l'heroi, era guapetón, era el noi de la pel·lícula. Però què passa? Que Bel·lerofontes es converteix en superbi, vol arribar a l'Olimp i els déus el castiguen. I aleshores, amb aquesta supèrbia, també maltracta a Filonoe. Surt més Filonoe a la segona part per aquest fet de que és quan ella s'encandila, diguem-ho així, de Bel·lerofontes. I aquí, en aquesta segona part, faig que li passin coses a Filonoe, encara que potser no és molt explícit. Per exemple, hi ha poemes dels fills, perquè a la llegenda no se'n parla d'ella. Jo ho dic en algun poema. No, Filonoe només és la moneda de canvi, té com si fossin euros.
Sí, sí.
I la tercera part és Pegàs, que és
el cavall alat. La tercera part, deixa'm preguntar-te una cosa de Pegàs abans. I llavors tu l'expliques, vale?
Val.
Precisament volia dir això, que està dedicada a Pegàs, però que es parla de la redempció. Val? I jo em pregunto, la redempció de qui? D'aquest Bel·lerofontes que has presentat com una mica un tonto presumit, vale? Una mica superb, o redempció de Filonoe? M'explica'ns una mica aquesta redempció i aquesta relació també amb Pegàs d'això.
Les llegendes són llegendes i s'escrivien, crec jo, per ensenyar coses, no? Per parlar de coses que ells creien. O sigui, són arquetips, no? La Quimera és la imaginació perversa, Bel·lerofontes és això, el tonto que s'ho creu tot, o sigui, l'heroi maltractador, matador de mostres, i Pegàs simbolitza tot allò que li cal a l'home per superar les proves. Totes les qualitats espirituals i sublims, el que fa que tu vagis més enllà, no? Tot l'espiritual, l'elevació, per això té ales.
L'elevació, per això té ales, sí, sí.
Val. I aleshores, bé, doncs és això, no? Aquesta redenció no és la redenció de cap d'ells específicament, sinó de la situació.
D'acord.
Com es resoldrà aquesta situació? Com Filonoe, o sigui, totes les dones, tindrem un lloc en aquest món d'homes?
D'acord.
I aquí vull fer un parèntesi. També hi ha dones que maltracten a homes, eh? Això
sí,
també
sí.
Ho he vist. El que passa que jo en aquest cas agafo la llegenda i m'identifico amb Filonoe, però que per desgràcia també passa. O sigui, que és la redenció de la situació, sobretot.
Val, d'acord.
D'aquest dir, a veure, posem-se unes ales.
I ens superem, cavalquem cap a l'esperança, etc. No?
Etc. Sí, això.
Val, només una última pregunta, perquè tenim molt poc temps, molt poc temps. Parles del pas del temps, que és molt lent perquè hi ha el dolor de la víctima i això es fa etern, i ho fas a través, o dius que això poden ser paraules violentes o silencis que parlen, i tant un element com l'altre, les paraules, els silencis, el pas del temps, són importants. No sé si en un minut i mig pots contestar una mica, sí, això, i deixem l'interrogatori.
No, un plaer escoltar-te i gràcies. Doncs el maltractament psicològic, sobretot, és a través de la paraula, dels insults, de les discussions, de la manipulació amb una conversa, dels silencis quan no ha d'haver-hi silenci, de provocar el desconcert en l'altra persona i el fer-li mal i portar-la a confondre-la.
Sí, sí.
Doncs per això ja és tan important la paraula en aquest poemari. Normal, molt sovint en els poemaris un parla de la paraula i de la poesia sense voler-hi, no?
Sí.
Metalingüística en el tema, no? O metapoesia.
Sí.
Però en aquest cas és per això, és perquè és un element, com
del
igual que hi ha l'espasa, la paraula és l'espasa, la que mata, la que destrueix.
Bé, Marta, jo sí que només vull dir que deu haver-hi mig segon, que compreu Punta de plom, que és un llibre preciós, que és una etapa més simbòlica de la Marta, que et demana estar més per la feina a l'hora de llegir, però que és un llibre d'una tendresa per parlar d'un fet tan dur, escruixidora.
Moltes gràcies, Anna.
I jo encara hi afegiré que trobareu la veu de la Marta Pérez a Punta de plom, editat per Pagès Editors, i també el seu blog 4lletres.cat. Marta Pérez Sierra, un plaer, cuida't.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu.
Mig minutet i arribarem a les 10. Notícies, una breu pausa i seguint parlant d'ERTOs i d'ajudes autònoms amb Daniel Carrillo de la gestoria DC Mayer del Vendrell.
Estàs escoltant Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, de